El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 30 minuts, comencem la tertúlia del gall del monestir a Cugat.cat, en companyia avui de l'Alfredo Berua, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De l'Esther Castanyer, molt bon dia.
Bon dia.
I del Jordi Casas, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
No sé si no us ha afectat, oi? Entenc el robatori del cable de coure de la línia de Renfe, que déu-n'hi-do la martingala que s'ha muntat aquest matí, i ja han dit els responsables de DIF que això pot durar dies, la reparació. Són 60 metres de cable que en aquests moments està afectant l'estació de Renfe de Sant Cugat i evidentment la línia que passa per l'Autònoma fins a Granollers.
Jo he de dir que sóc afortunada i sempre he fet servir els ferrocarrils perquè m'anaven bé. I tot i que últimament hi ha més d'un dia que hi ha alguna incidència i hi ha retards de 5-6 minuts,
sí.
Això és el màxim que ens passa, que comparat amb Rodalies és com viure
l'altre dia. L'altre dia 50 minuts vaig estar des de Vall d'Oreig fins a la plaça Catalunya.
Doncs això és l'única incidència greu que hi ha hagut en 10 anys que li ha afectat a l'Alfredo.
No, no és la primera. Sóc usuari quasi diari, però no...
Però precisament saps que tampoc és habitual...
No, és veritat, és veritat. Jo sentia aquest matí que a 7 de les 4 de la matinada un robatori d'aquests 60 metres de cable... I, bueno, una més, vam tenir la de l'AVE, i vull dir, aquí ja està clar que s'ha de reforçar la seguretat de la línia, perquè, bueno, hi ha gent que li agrada pues, apropiar-se del que és aliè, i que en aquest cas pues, han perjudici gravíssim per tota la... per tots els ciutadans, que en aquest cas és hora punta d'entrar de feina, entrar a la universitat, que són precisament els usuaris d'aquesta hora, no?
Jo crec que per fer servir Rodalies has de tenir com a coixí un horari flexible.
És una infraestructura de la Renfe que és com
dramàtic.
La diana, de sempre, de problemàtiques, de retards, i algun tema de, no sabem si de gestió, de la mateixa idiosincràsia d'aquesta línia, que molts diuen és que està molt descoberta pel territori, és molt fàcil accedir-hi perquè encara doncs, té passos a nivell per moltes poblacions i queda com descontrolada moltes vegades. Vull dir que sempre rep algun problema del que sigui, ja sigui gestió de tren, ja sigui gestió de la línia.
Jo recordo que, perdó, que no deixem parlar el Jordi. No, suposo que són casualitats, no? Però l'anterior robatori va ser 2-3 dies abans, o 3 dies o 4 abans del 27S. Me'n recordo perfectament que la imatge dels telenotícies pocs dies abans de les eleccions era el caos a Catalunya provocat per el robatori.
Era la línia d'alta velocitat, si no recordo malament.
Exactament, i a 8 tindrem la imatge, també a 4 dies de les eleccions generals en aquest cas, també del caos a Renfe. Vull dir... que la gent aquesta, que també elegeix moments...
Home, si el cobre, a part de no sé com està el tema de la seguretat i tal, així realment és possible cobrir tot el trajecte amb policies o amb persones que puguin vigilar-ho, jo crec que podria haver-hi una espècie de solució al control de qui compra el cobre, no? El cobre el compra algú. I no tothom deu fer servir, no deu haver tanta gent que fa servir cobre en els seus processos de fabricació. Aquí podria haver un control, igual que hi ha un control estricte amb el tema de la goma 2 o de la pólvora i tal, per exemple, les canteres. Jo me'n recordo, una vegada vaig anar a veure la cantera verda i jo me'n recordo que ja m'explicava que la, no sé quin tipus d'explosió els hi portava la Guàrdia Civil, perquè està supercontrolat, no? Hòstia, però és que controlin el subministrament de cobre. Hòstia, vostè ha tret aquests quilos de cobre. A veure, certificat de compra. No, certificat de compra, no? O sigui, són inspeccions. Ah, no el tinc. Bueno, doncs, palo, no? Vull dir, no sé, perquè home, no sé quants quilòmetres, bueno, a part de les desgràcies específiques d'aquesta línia, no sé quants quilòmetres de via hi ha, però no sé, deu ser difícil vigilar tots els quilòmetres de via, sobretot de nit, no?
Aquí hi ha una cosa que
és difícil, no?
Jo, si fos usuari de Rodalies, estaria... És més, jo crec que ja al final, el dia 20, no aniria ni a votar. I mira que no sóc gens partidària de votar, però ara l'Alfredo deia, això passa dies abans de les eleccions.
Sí, que és la curiositat.
Sí, també l'última incidència en alguns moments es va relacionar amb un conflicte laboral a dins de Renfe, de Rodalies. En tot cas, aquí... la impotència dels usuaris que es troben, perquè recordo aquella última incidència que des de Madrid es va dir és que això no passa en lloc més d'Espanya, serà que hi ha poca vigilància policial. Els Mossos van dir, bueno, nosaltres fem tota la vigilància que podem. El que no pot ser és que aquí hi hagi un continu de pilota anar i tornar entre administracions i això segueixi sense funcionar. És evident que la línia de Rodalies de Catalunya és la que funciona pitjor, ja no només de l'Estat, jo crec que de tres quartes parts del món occidental. I és curiós, per què passa només a Catalunya? per què passa només abans d'eleccions? Clar, si volem començar a treure conclusions, aquí en podríem treure moltes, però és que és igual, la qüestió és que els usuaris d'aquest servei...
No, si són els perjudicats, està claríssim.
Usuaris, empreses, universitats... Jo abans ho deia irònicament, és que caldria un horari flexible, és que la de vegades que els treballadors arriben tard per culpa d'això i ho pateixen ells, ho pateix l'empresa o estudiants o el que sigui, és que no pot ser.
Deia el Jordi, el tema del seguiment del coure, també assenyalava algun mitjà de comunicació, on va parar això que es roba? Normalment és a l'Europa de l'Est i a l'Àsia, vull dir que seguir, es perd la pista fàcilment de què es fa amb aquest coure si no es controla. Segurament, però diuen que assenyalaven, ara no recordo qui mitjà, que un dels mercats mercats negres de la venda de coure, no per les vies oficials, és a l'Àsia i una part d'Europa. Vull dir que també pot revertir el país.
A mi el que m'agrada és veure que vivim en una espècie de territori comanche, on resulta que Catalunya roba més coure que en lloc de l'estat espanyol, on resulta que tenim més gent radicalitzada cap al jihadisme que en lloc de l'estat espanyol. La veritat és que jo darrerament vaig sentint declaracions, no vaig veure ahir el debat entre Pedro Sánchez i Mariano Rajoy expressament, però aquest matí m'ho llegia i pensava, realment em fascina que la gent acabi anant a votar, i torno a dir, soc molt partidària d'anar a votar, trobo que no anar a votar és no implicar-se, passar de tot i després tampoc tens cap dret a queixar-te o a demanar explicacions. Si la gent vol votar en blanc, que voti en blanc, si vol fer nul, que faci vot nul, segueix sent bastant absurd, però almenys és un acte de mínima implicació. Però és que acabes veient el panorama i penses, costa, costa una mica tot plegat.
I aquí a Catalunya no?
No, tot arreu.
No
he focalitzat on anar a votar.
Estela, per aquest plantejament, que no sé si estava parlant d'un contuberri.
No!
No, home, clar.
Dic en general, que sentim coses que són molt surrealistes, he usat molts exemples diferents.
El jihadisme no és només a Catalunya, és general.
No, però sentíem el ministre de l'Interior el cap de setmana dient que el principal focus de radicalització a l'estat espanyol és Catalunya, perquè és un territori molt més conflictiu.
Però també...
Clar, jo sento aquestes coses, sento que Catalunya roba més...
Barcelona era un dels llocs on hi havia més d'això.
Bueno, com a diversos llocs. El que em refereixo és que la gent no sent, i l'únic que sent són administracions que es van culpabilitzant les unes a les altres de les situacions, i qui ho pateix és la ciutadania. I sense els debats electorals l'únic que fan és insultar.
Us donaré un motiu més perquè els 4 milions i mig de catalans de l'àrea metropolitana no vagin a votar contra l'estat.
Jo ja ho he dit, jo soc partidària del vot.
La professió de l'ell ens impedirà que s'abaixi el rebut de l'aigua.
De l'Aigües de Ter del Llobregat.
Independentment del que ens costarà la jugada del Recoder l'últim dia de conseller mentre entrava el Santi Vila per la porta. Però, bueno, en fi, l'organització catalana també fot de l'alçada d'un campanar.
Per al·lusions, jo no he convidat a anar a votar. He dit que entenc que la gent li costi anar a votar i que jo soc partidària de fer-ho.
I perdona que faci un petit incís, abans que volem entrar en aquest un altre tema. Sí que vull dir que...
He vingut radicalitzada, ho sento.
Sí, no, la qüestió de les declaracions del ministre de l'Interior que feies... És veritat que a Catalunya és on més detinguts hi ha hagut en casos de gent vinculats a jihadistes, o sigui, presumptes vinculats a jihadistes, però també és veritat que el percentatge d'immigració que hi ha aquí a Catalunya de persones d'origen musulmà és superior a altres indrets.
A banda, per tant, també estem a tocar de França, només, fronteres...
És molt més... És això, i no hem de buscar-hi altres
lectures. L'important, independentment de l'estat d'ànima que tinc, que hi ha les interpretacions, és que si n'hi ha i està en allò que els enganxi.
I tant.
No, això sí.
Això és l'important.
I afortunadament tenim una policia que treballa bé i que hi ha resultats.
De totes maneres, veure, aquí no tenim temps de parlar perquè tenim 20 minuts, però aquest és un tema complicat, complex i tremendo,
Bastant dramàtic.
I tremendo,
Ens feia de cronista el Jordi Casas, deia, sobre Aigües del Ter Llobregat, la privatització, recordem l'any 2012, si no m'erro, d'aleshores conseller Lluís Recoder, una que no va ser massa ben rebuda, alguns, així recuperant informació, deien, serà un model que no s'estudiarà mai a ESADE, el que va fer l'últim dia, aleshores conseller Recoder, d'infraestructures. Què és el que diu exactament el periódico? Perquè està la versió impresa i no trobem...
No m'he llegit a fons perquè són dues pàgines. No parla... Home, clar, dues pàgines de diari. No, a veure, aquí hi ha dues coses. Aquí ho he barrejat.
És que jo des dels meus, que mira els titulars.
Aquí hi ha dues coses. Un aquí barrejat, que aquí no treu, que és el que ens costarà la indemnització per una per una penitenciació que es va fer a última hora i que tant el Tribunal Intern de la Generalitat com després els tribunals van dir que no era procedent i s'ha d'indemnitzar Acciona, si no m'equivoco, i es parlava de molta pela. I una altra cosa, sembla ser, pel que diu el periòdico, és pels compromisos que hi havia de la concessió de la retribució que rebaria la companyia durant els primers anys. Això implica una despesa que diu aquí, que diu, el contracte preveu una retribució que suposa el 40% de la tarifa del 2006. De tarifa en alta, en segon. El qual vol dir que els intents de baixar l'aigua no es, el tribut no es poden fer perquè s'ha de retribuir molt fortament els primers anys de companyia. Per tant, la privatització, de moment, el que ens ha costat és que l'aigua no serà més barata.
I si no paguem el castor amb altres rebuts, no passa res.
Que a part està en línia de totes les privatitzacions, perquè jo sempre he sentit dir que la privatització i augmentar la competència liberalitza el mercat i surten les coses barates, i jo després veig que les companyies es posen d'acord i paguem el mateix. Però bueno, aquest és un altre debat. Perquè al fons tens un oligopoli de les altres companyies que controlen tot el sector, no?
Doncs ja estarem pendents aviam de com va aquest cas, bueno, aquesta ja, privatització. He dit exclusió de territori, no volia dir d'infraestructures.
Recordeu que és una de les línies vermelles entre l'acord Junts per Sí i CUP. O sigui, bueno, hem de veure també què passa.
Sí, no, aquí, una de les coses que surt aquí és que Esquerra trenca la unitat de Junts per Sí a Junts, no dels, a Junts per Sí, i recolza la CUP que l'empresa torni a ser pública. Perquè, sí, efectivament, és un dels temes...
Igual encara es poden canviar coses.
Sí, i tant que es poden.
Ara, la setmana que ve ens llegeixes els diaris a veure si tenim un titular diferent d'aquest.
Ara, ara us passaré també examen. Ahir vau seguir el debat que vam fer a 7 aquí a 4.cat. No,
vaig seguir.
El debat a 7 que vam fer a la Casa de Cultura de 4.cat.
És que el meu metge en té prohibides aquestes coses. Soc una persona molt sensible i diu que emocions fortes no.
Bueno, jo...
Home, més constructiu que pel que tinc entès que el cara a cara que va haver-hi.
Jo vaig veure 3 quartes parts en directe, pràcticament, de Cugat.cat. Després vaig tenir obligacions com a president d'Escala, tenia reunió de veïns i vaig tenir que sortir
disparant. Un altre debat.
Això passa per ser president.
Això sí que és perillós.
I vaig tenir l'ocasió de veure també el debat entre Mariano Rajoy i Pedro Sánchez, que per cert he escoltat aquest matí les dades d'audiència, quasi un 50% a tota Espanya, quasi 1 milió de catalans entre ells veient el debat.
Cosa que em sembla fascinant, perquè pel que he llegit...
I la veritat, jo vaig sortir amb una... Que no sé per quin vols començar.
No, el de Cugat.cat.
Jo estava a classes de joieria, Juan Meus.
Jo estava en una reunió...
Joieria.
Ah, classes de joieria. Jo estava en una reunió...
Joies Castanyer, no. No les venem encara.
Jo estava en una reunió de la competència. Estava a l'últim consell editorial del diari Sant Cugat.
És veritat, doncs que ja m'han dit que l'exemple serà l'últim número.
Bueno, no sé, no vaig estar...
Però deies, en tot cas, més constructiu, em sembla que...
Més constructiu en el sentit, sí que va haver-hi entre els 7 convidats de les formacions hi havia doncs, els temes capdals, relació Espanya i Catalunya, i també el tema de la lluita contra la crisi, amb més o menys encert, amb més o menys arguments per defensar, però... Força, jo crec que va estar força animat en comparació d'altres debats. L'únic que sí que és un format difícil, 7 representants
7
polítics,
persones, 20, es fa complicat. 25 minuts per bloc, crec que eren, intervencions de 50 segons, era molt complicat poder fer una exposició de propostes i realment no fer un debat, perquè és que se t'acaba el temps que no has pogut dir.
Això ja es va veure, els anteriors debats, sí, és a dir, tanta... A mi el que m'interessa són les entrevistes, que és quan un personatge pot entrar a fons.
No, també el problema de les limitacions de la llei electoral.
Els debats, a part de les picabaralles, i tu, jo més que tu, 50, a mi em diuen, escolti, propostes per afrontar i sortir de la crisi en 50 segons, què vols que li digui? És que el que et digui, com enfocaria el tema de l'autogovern, tal, el futur, tal, hosti, en 50 segons, és que és un tema... És que la realitat és molt complicada avui dia.
I després que has de rebatre i contrarrebatre perquè no has pogut dir la teva idea, que ja t'estan arribant per altres costats i vols contestar però no pots dir el que vols. Vull dir, és molt complicat.
I els debats, no aquest concret, en general els trobo poc instructius i sobretot poc aclaridors.
En tot cas era un debat plural que també és més difícil de gestionar, perquè clar, és més gent a parlar, és més gent a opinar i costa més, però hi eren representats totes les sí, és formacions. El...
Home, això ho has de fer-ho, clar. No pas,
això s'ha de...
Clar, comparem cara a cara el PP-PSOE.
No, no, a veure, si fas un debat...
Fins ara representaven el 80% del Congrés dels Diputats, que és el que s'ha fet tradicionalment. També hem vist debat a 9, hem vist un debat a 4, hem vist moltes formes de debats.
Però quin sentit té fer un cara a cara en el moment actual?
Bueno, doncs té tots els sentits de... Fins ara...
Perquè vaig sentir... Va ser un cara a perro, no?
Va ser bastant...
Va ser curiós.
Menys guapos van dir de tot, no?
La meva opinió, si vols la voler, sí. Si no l'heu vist al debat...
Ah, no, sí, jo n'he vist un bon tros i he vist després els resums.
Ah, però digues.
Jo no l'he vist, però he estat llegint abans de venir uns quants mitjans a veure què en deien.
Bueno,
jo el mateix, es va insultar una
mica. El meu anàlisi és que, bueno, debat en va haver-hi realment poc, perquè el que va haver-hi és una persona que es va dedicar contínuament des del primer minut a interrompre, en aquest cas va ser el senyor
home,
Sánchez,
ja,
el senyor Rajoy.
Ja m'imaginava el senyor Sánchez.
Vull dir, però, bueno, si després tens una mica de paciència i tu vols mirar, comprovaràs que el que dic és veritat. Aleshores, propostes se'n van dir molt poques, les poques que van haver van ser en política econòmica, que les va fer el president amb temes d'atur i tal, també en política exterior, vull dir, però cada, per exemple, de Catalunya pràcticament no es va parlar, perquè quan
bueno, estaven d'acord.
Quan es va introduir la paraula, per 5 vegades es va introduir la pregunta de Catalunya, al final es van tractar al final 3 minuts, però Pedro Sánchez ja directament ja parlava d'altres coses, o sigui que el moderador, per dir algun, perquè realment no va intervenir, que és una altra de les notícies, el moderador no és com si no hi fos, doncs va tenir que cridar per 5 vegades l'atenció perquè es parlés de Catalunya, no? I en les 5 ocasions, senyor Sánchez, parlant d'altres coses, i per tant no es va profunditzar en cap dels temes, perquè sí, és veritat que va haver un moment molt tens del debat, que és quan Pedro Sánchez li diuen al senyor Rajoy que no té decència. Llavors allà sí que
no era decent ni net, ni va dir.
Exactament. Llavors, bueno, jo faria al·lusió a una dita de Sòcrates, de que quan el debat està perdut, la columna és l'arma del perdedor. I aquesta és la tàctica d'ahir del senyor Sánchez. Vull dir, com no va presentar... Ell sabia, ell és esclau de la política del PSOE dels anys, fins a l'any 2011. I, per tant, tothom sap com estava l'economia espanyola en aquell moment. Per tant, a Pedro Sánchez no li interessava en cap cas entrar en aquesta qüestió perquè no tenia res a pelar. Per tant, contínuament interrompent, dient que això menteix contínuament, i per tant és que va ser un debat molt tens. Jo crec que probablement va tenir molta audiència, potser pel morbillo que està dur el debat, però poques conclusions es van poder treure, perquè realment de propostes en van haver-hi poques.
Només una cosa, abans deies, són dos candidats que representaven fins ara el 80% dels electors. És cert, però en aquests últims anys han sortit altres formacions i, bueno, amb això ja em poso una mica en una altra qüestió, que és com pot ser que tinguem una llei electoral que afavoreixi directament els partits majoritaris quan hi ha eleccions, en lloc de fer taula rasa i donar oportunitat a tothom per explicar-se i els electors per votar amb conseqüència. És que...
Avui en dia penso que hi ha tants canals de televisió, tants, i que tenim els candidats a la presidència del govern que porten anys, alguns, que inclús algun, ja ho dic jo, és fabricat a plató de televisió.
Però és igual, la llei és la llei.
És tothom conegut, han tingut les oportunitats. Ahir estaven dos dels altres candidats que sembla ser que tindran algun paper important a partir del dia 21 de desembre, que estaven també comentant el debat, vull dir que...
Però tenim una llei que en els mitjans públics, que són els que haurien de fer una funció de servei informatiu més arrajatable, per dir-ho així, on això no ho poden fer i ho han de fer els privats. Per tant, no estem posant unes normes del joc netes, equitatives i tractant a la gent de manera adulta.
I jo crec que estem en una pluralitat bastant important avui en dia.
Amb uns blocs electorals o unes entrevistes on el candidat que va treure més vots fa 4 anys en unes circumstàncies té el doble temps que els nous.
El problema dels blocs electorals penso jo que és... I potser ara em poso, com diria en castellà, em meto en un charco, no? Però hi ha determinats de comunicació que a mi no em garanteixen la pluralitat de la informació electoral. I per tant, com no me la garanteixen, jo entenc perfectament que es vulguin mantenir els blocs electorals.
Doncs donem el mateix espai exacte a tothom i ja està. I posem, si vols, imposem-lo. Doncs mira, tots tenen un minut. Tindràs pluralitat, però igualtat.
Jo tots menys estic en contra dels blocs electorals, però bueno, aquí també, a part dels blocs electorals, hi ha l'interès periodístic i el morbo de què dona més morbo i què veurà més la gent. Hi ha una força política que tindria dret a sortir als debats perquè té una presència parlamentària, l'ha marginat absolutament.
Estic d'acord.
Mentre hi ha forces polítiques que encara no tenen diputats, que són un projecte de futur...
Hi ha dos partits, UPyD i Esquerra Unida.
I els donen un protagonisme que... Bueno, i per què? Pues perquè aquest ja se suposa que no pintarà res i per tant no interessa. No?
Okay, i anem a fer un cara a cara entre dos que sabem que s'insultaran i que tindrà bueno, més gràcia, no aportem
no,
res.
No ho sabíem ningú.
Jo, senyor Pedro Sánchez, ja sabíem que passaria. No,
jo el que crec que amb aquests debats de dos a cara a cara en aquest cas, el que passa és que tots els debats que degeneren el que fan és desprestigiar la política en general, no només els dos personatges, per aquest i per altres debats, ho dic, el d'ahir no el vaig veure. Després, un debat entre el PSOE i el PP, que és un reflex de la política dels últims anys, que et porta, t'estàs disputant una franja del mateix públic, et comporta que tots tirin cap al centre i que al final no vegis diferències en les propostes entre un i altres, suposant que existeixin, no? I això també val per altres forces, eh? Ara estic parlant d'aquest debat perquè és el que es va fer. I després també cuidado amb el que dius, perquè clar, pues resulta que són el que dius, els altres i la premsa, mira, el pobre, ara colau tu a Madrid. Que es foten i et deixen a parir, no? Ara, el que diuen, clar, és que va dir que podia ser un altre cop la capital dels catalans. El que no diu és que la gent cridava visc Catalunya i referèndum. La gent que estava al míting, això no ho diuen. L'únic que critiquen és les frases del Colau. No que ho va dir en un context d'aproximació que estem reivindicant aquí, que és fer referèndum i tal. Eh? Bé, però això dir que has d'anar amb un compte, perquè clar, tal com està el país, com diu ella, no és un problema del coure aquí, és un problema que, escolta, tu, aquí no hi ha... És a dir, entre les dues postures que s'estan hostiant, no hi ha terme intermig. Estem absolutament polaritzats. I només val... aquell que polaritza cap a un costat com a l'altre, el rest no val.
Bueno. Per això, en aquest sentit, hem de tirar cap a la política a nivell més municipal, encara que sigui per debatre de les generals, perquè segurament és on menys s'insulten, per dir-ho d'alguna manera,
no faltaria més.
I més intenten defensar arguments.
A mi el que em va saber greu...
Bueno, perquè els problemes són més concrets.
A mi el que em trobem una argumentació.
Que segurament va ser una qüestió puntual... I tu saps bé perquè t'ho vaig comentar.
Sí.
Vull dir que normalment la gent que va escoltar els debats in situ a la Casa de Cultura són el 99,9% són persones de partits polítics. Aleshores, ahir es va produir una situació que segons quines intervencions que hi havia del PP o de Ciutadans en aquest cas, doncs a algú li feia molta gràcia i ho expressava en públic, no? O sigui, jo crec que les persones han de saber respectar.
Sí, en aquest cas el moderador va insistir, sí, va interrompre, era el Pep, i va interrompre diverses vegades per demanar... Sí, dir... Això sí que ja és l'educació, entenc jo,
això és el que jo volia
de la
dir,
gent que
jo
ja assisteix.
Faria una crida als partits polítics que controlin les persones, vull dir, perquè estem en un país que afortunadament hi ha la llibertat d'expressió, llibertat ideològica i s'ha de respectar. I en aquest cas, les persones que van allà ahir van donar un lleig exemple. I penso que això s'ho hauríem de fer mirar.
Jo estic molt d'acord. Demanem als partits que facin propostes i no només que es facin retrets, però també la gent doncs, que actuï en la mateixa conseqüència.
És que això ens porta a l'altre tema, que és que tant aquests actes com els mítings, normalment hi ha gent convençuda. Llavors se'n planteix l'utilitat. Llavors ja arriba un moment que dius, però exactament quins són els mitjans de comunicació que arriba a la gent que el fa pensar que són útils.
Ja ho diuen, que els debats no modifiquen.
Què són? Les xarxes? El cartell que veu el carrer? El que li explica el seu amic? Perquè, clar...
Aquesta és la transformació que estem vivint.
A veure, la pregunta seria, suposo que els sociòlegs i els comunicòlegs ho tenen estudiat, què és, en aquests moments, dintre de la panòplia d'ítems que rems i tal, què és realment el que fa reflexionar i decidir el vot, per entendre'ns? No? Seria bo el que et comenta l'amic, el seguiment que has fet d'una força política durant tot l'any, el que veus a la tele, el cartell, si és guapo o no és guapo, el que foti una relliscada o no foti una relliscada. Seria interessant saber-ho.
Jo crec que el que hauria de ser és cada persona saber si està millor que fa 4 anys, en aquest cas. No? Vull dir, com m'ha afectat a mi els últims 4 anys de govern? Bueno, i a partir d'aquí es pren una decisió. A mi, jo estic millor o no? Pues bueno, pues a partir d'així, i a part del tema ideològic...
A mi m'agradaria fer una enquesta a veure quanta gent...
No només això, jo crec que el que hi podrà és quina és la força política que diu allò que a mi més m'agrada.
A mi m'agradaria fer una enquesta quanta gent es llegeix els programes electorals.
Jo podria fer una evolució molt... de la gestió que s'ha fet, hòstia, s'ha fet un gestor que no està malament, no estic parlant del cas, no podria dir, però bueno, però aquesta força política s'acosta més al que jo penso, independentment de que pugui considerar que la gestió que s'ha fet no està malament. No?
Expectatives, no? Que també
ara,
hi ha alguna cosa...
per arribar a aquesta conclusió, que és la força política que diu més o menys el que tu penses, quins ítems fa servir, no? És el que intentava dir jo, què és allò que et fa dir, oi, però aquest és el que a mi m'agrada. Una frase, un cartell, una declaració, el que t'ha dit un amic,
A mi m'agradaria saber quanta gent es llegeix els programes electorals.
Ah, no, no,
s'escolta realment... Ningú. Mira, no, les entrevistes, no, igual els candidats, allò quan estàs anant a treballar, a primera hora o a la nit, la gent se les escolta. Però els programes electorals detallats, qui se'ls llegeix? És que m'atreviria a dir que els propis partits polítics
els
i alguna persona que té temps i li vol dedicar.
Els tríptics que reus a casa, i les anteriors eleccions me'l vaig anar pels sentats. Els vaig llegir tots ja, també me'ls estic llegint tots. No, diu, a veure, si vols,
però s'ha dit els programes, si vols, els de veritat, que si vols, va anar a la web, mirar el programa...
El tríptic, si vols aprofundir una mica, a part de les 4, no diuen res. I el programa, clar, t'has de fotre un document de 150 o 200 pàgines.
Però sempre hi ha resums una mica...
Ja. Sí, sí, però ja tens raó.
O ni que sigui el tríptic, és que ni que sigui llegir el tríptic, és que la majoria de gent ho agafa i ho llença.
Exactament, jo cada tinc, bueno, tu també, Jordi, de repartir tríptics al carrer, més alguna vegada ho hem fet.
Sí, bastant.
Doncs clar, és bastant frustrant. Doncs que després pues, passes poc d'una paperera i
però que estem
i
a l'època no? Estem a l'època del tuit
no,
140
no,
caràcters
no, això, això és normal perquè, sí. Home, per educació jo ho faig, ho agafo i tal, però...
sí.
No, de totes maneres, jo, que sóc un mal de la política, reconec, per exemple, que les eleccions municipals, jo no em vaig llegir tots els programes. Estem parlant de les eleccions municipals, no? Home, és que no és fàcil llegir els programes, no?
I allò que es feia abans, no sé si les últimes
hi ha molta feina pels que els fem, de res a darrere, sí.
Allò que es feia abans, no sé si encara es fa, i ho heu fet a les eleccions, si esteu vinculats a algun partit polític, allò d'anar casa per casa que feien molts candidats, sí. Això es continua fent?
No, però jo ho havia...
Tu ho havies fet?
Jo havia fet a les primeres eleccions municipals, el 79, no era candidat però no era cap de llista, anar fins que era el moment que... Anar casa per casa i perdoneu l'anècdota, me'n recordo, a la Rambla... No, a la Rambla de Sella, no, Lluís Companys, que llavors era el Font Sala. El primer pis, anar... Ah, sí, sí, jo els voto! El primer pis només, no? Després, home, hòstia, és molt dur, eh?
I més en una ciutat tan grossa.
Jo el que sí que he fet perquè... moltes vegades, quan se'n quadra més petit, és bustiar un barri sencer. Això sí que
bustiar i
però anar a xarxes socials. Abans que es fessin els mailings, que això és un invent relativament recent.
Sí, sí.
Però, a veure, el d'anar casa per casa, home...
És curiós. Bueno,
no, perquè, home, lògicament...
Això segur que en poblets més petits
es fa.
Tenim mitjans, grups reduïts.
Lògicament et fots a dintre d'una casa d'una persona que no té per què rebre't de bones maneres. Home, jo crec que és dur i lluï. A més, també t'has de pensar... Hòstia, quin dret tinc jo, no?
Sí, sí. És un cara a cara, en tota regla.
No, i a més, quin dret tinc jo a tocar el timbre d'una casa i dir, escolti, que potser jo...
Però sí que estaria bé, doncs, per exemple, convocar doncs, associacions, però no l'associació, per exemple, a barris o col·lectius trobades on la gent pugui preguntar als candidats i on no hi hagi més candidats, és a dir, que no sigui una cosa mediàtica on s'hagin de dedicar a anar-se ficant els uns amb els altres perquè és el que ven, sinó on realment hi pugui haver un intercanvi.
De totes maneres, jo crec, jo crec que l'important, jo vaig dir una vegada que considerem que les... Ara es parla de molta indefinició, no? D'un 40%. Normalment diuen que les campanyes decideixen un 5% del vot. Mm. Bé, no ho sé. Home, jo crec que els partits on s'han de guanyar el vot és durant tots els 4 anys. I aquí el que es tracta no és tant com fem les campanyes, que al final és una qüestió de màrqueting, sinó com fem al llarg dels 4 anys per donar explicacions als ciutadans del que estem fent i que això arribi i que també implica una implicació per l'altra part, també, a veure,
A
part dels motius que et desincentivin tal, clar, tu pots estar forçant, però si no hi ha un interès, que és el que jo dic, que la gent està disposada a gastar una part de la seva vida per preocupar-se de les coses en comú, de la gestió de la cosa pública, també ho tens difícil. I moltes vegades aquest interès no existeix.
No
per pura individualisme, dir, jo el meu, no?
Un bon amic meu, l'Alberto Fernández Díaz, ell diu sempre, el dia després de les eleccions, dius, nois, avui comença la campanya per dintre de 4 anys. I aquesta és la història, vull dir...
Sí, però realment, que ho he de dir, estem permanentment en campanya electoral. També
bueno,
pensa una mica
bueno, és que l'últim any
sigut un escàndol. A periodistes.
Ara m'he trobat un veí de l'escala... Ostres, hem de tornar a votar! Però és veritat, a veure, en un any i mig...
Espera, el març.
En un any i mig haurem votat 4 vegades. I si el març tornem a votar, vol dir que en 2 anys haurem votat 5 vegades.
Doncs ho deixem aquí.
Ja no podem votar més.
No, arribem a l'hora en punt, gràcies a Alfredo Berg, Guastel Castanyer i Jordi Casas.
El proper dia comentarem resultats,
El proper dia comentarem resultats. Es deixem
bon
el secuat a fons. Adéu.
Adéu, bon dia.
El gall del monestir.